Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres avui representants dels partits, en presència al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Bruno de Salvador del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
I avui parlarem dels canvis al cartipàs municipal arran del nomenament de Jordi Puigneró, que ens acompanya avui com a director general de Telecomunicacions i Societat del Coneixement de la Generalitat. Arran d'aquest nomenament, Francesc Querol passarà a ser tinent d'alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana, la regidora de Comunicació, Joana Barbany, assumirà també Tecnologia i el tinent d'alcalde de Territori, Josep Romero, responsabilitzarà de Mobilitat. Puigneró continuarà com a regidor fins a final de mandat al capdavant de Relacions Institucionals. Senyor Puigneró, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, li demanaria una valoració d'aquest nou càrrec que tindrà a la Generalitat i després que faci una valoració d'aquesta reorganització del cartipàs municipal i després també tindran l'oportunitat de parlar-ne als diversos partits que els semblen aquests canvis. Quan vulgui, senyor Puigneró.
Bueno, la valoració la faré també quan prengui possessió. Encara no he pres possessió d'aquest càrrec, amb el qual l'únic que puc dir és que estic il·lusionat amb aquesta nova responsabilitat. Jo sóc enginyer, com sabeu, de sistemes d'informació i telecomunicació, amb la qual cosa, bueno, doncs que poder desenvolupar la responsabilitat del que he estudiat, del que m'he dedicat professionalment, doncs a nivell de país. Ho vaig intentar fer també aquí a Sant Cugat, en les àrees que he portat doncs, en aquests darrers 6 anys de tecnologia, intentant posicionar Sant Cugat en matèria tecnològica, tant en desplegament de xarxa com també amb el tema Smart City, i ara doncs poder-ho fer a nivell del país, doncs escolta, m'honora i en aquest sentit doncs, estic molt content. No puc afegir res més ara per ara. Pel que fa, només dir que ha sigut una mica també una casualitat, vull dir que ni jo ho buscava, ni senzillament hi ha hagut un canvi en el govern de Catalunya i han pensat en mi, i mira, doncs jo els agraeixo en aquest sentit. Pel que fa als canvis de cartipàs, doncs evidentment són conseqüència d'aquest nomenament. Jo sí que em vaig posar a disposició de l'alcaldessa des del principi, pel que ella cregués convenient o pel que necessités. Era evident que no podia doncs, continuar desenvolupant el volum de carteres que doncs, tenia fins ara, perquè són carteres bastant pes, però en tot cas sí que podia i em posar a la disposició per portar el que ella cregués. En aquest sentit, com que no hi ha incompatibilitat de càrrecs, doncs era possible. De fet, hi ha alcaldes de Catalunya que són directors generals o inclús tinents d'alcalde que són directors generals. No? Per tant, no hi havia una incompatibilitat, però sí que evidentment hi havia la voluntat, tant per meva com per part de l'alcaldessa, doncs que el volum de la feina que jo venia desenvolupant ara, de gestió sobretot, doncs passi o altres regidors, així ha estat. Crec que s'ha fet una bona distribució en aquest cas de les meves carteres, per una banda doncs, en el senyor Francesc Querol, la de Seguretat i Governació, i pel que fa doncs, a les altres dues, Tecnologia i Mobilitat, doncs passen a la Joana Barbany, que ja porta les àrees de comunicació i tenen molta relació amb el tema tecnològic, i Mobilitat torna a Territori, on era originàriament el senyor Romero, que de fet ell ja va estar també doncs, portant durant un any Mobilitat. I al final el que he fet ha sigut quedar-me amb la cartera del senyor Francesc Querol, la de Relacions Institucionals, i bé, crec que és una quadratura del cercle en aquest sentit, i no incrementa tampoc el cost del cartipàs. Bé, hem fet una mica una distribució de les carteres de tal manera que jo pugui doncs òbviament tenir una dedicació més plena a la direcció general i continuar desenvolupant algunes tasques aquí a l'Ajuntament com a regidor.
Partit Popular, valoració.
Sí, bien, en primer lugar pues felicitar al nuevo director general. Deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa profesional, pedirle que haga de la austeridad en el gasto bandera en sus nuevas funciones, acorde siempre, por supuesto, siempre con el principio de eficacia en la prestación de los servicios públicos. Felicitar también pues a los concejales del gobierno municipal que han asumido nuevas funciones, señor Carol, señora Barbañ, señor Romero, ya indicar que al señor Carol, como responsable de seguridad, el grupo municipal del PP va a pedir una reunión en los próximos días, pues para abordar el tema de la seguridad, que en Sant Cugat pues en estos días está pues un poquito más revuelto, digámoslo así. Y también una última reflexión en cuanto al tema de la cartera de relaciones institucionales y el carácter de las de los concejales con cartera no adscrita, ¿no? Nosotros consideramos que, bueno, la señora Conesa de facto ya representa institucionalmente al gobierno municipal. Una cartera de relaciones institucionales no acabamos de ver el sentido. Y bueno, ya son, de hecho, dos concejales sin cartera propiamente no adscrita. Yo creo que es momento en estos momentos de crisis hacer una reflexión al respecto y plantearse pues la viabilidad de estos cargos, ¿no? En cualquier caso, pues reitero la felicitación tanto a los nuevos concejales por las responsabilidades que adquieren como al señor Puigneró como director general de la Generalitat.
Pere Soler, del PSC.
Sí, molt bon dia. Ahir a la comissió informativa doncs ja el senyor Puigneró ens va explicar més del que he explicat avui, però sí que ens va donar la seva versió i el seu nomenament. En realitat, les felicitacions com a company de consistori, com a amic més enllà possiblement de la política, i augurar-li doncs que faci una bona tasca en un govern que també desitjaria que fos el més efímer possible perquè canviessin les majories en aquest país, no? Però bueno, de totes maneres desitjo una bona feina en la seva tasca i possiblement ja tingui el seu primer repte com a Sant Cugatenc, no? En aquesta direcció general, que és aviam si es pot preocupar de les ombres tecnològiques que té el nostre municipi en quant a radiodifusió i en quant a freqüències que pateix el nostre municipi per l'orografia del terreny, sobretot en zones de Vall Llorenç, de les Planes i de la Floresta, doncs, que pateixen aquestes ombres. Per tant, senyor Puigneró, primer repte com a màxim responsable del país de les tecnologies. La segona cosa és el cartipàs. El Bruno destacava que eren dos regidors sense cartera. Jo diria que són tres regidors sense cartera i una mitja dedicació. El tercer regidor, que nosaltres sempre diem, és el 16è regidor, que no ha sigut elegit per la població, però que està exercint quasi, que és el president de la Fundació Sant Cugat Actiu i que està cobrant un sou veritablement important. Per tant, nosaltres sempre l'hem dit que és com el 16è regidor. Sí que és cert que jo crec que hi ha un error, hi ha una base d'error a l'hora de configurar el cartipàs aquí a Sant Cugat o a l'hora que l'alcaldessa ha fet la tria del seu equip de govern, no? I l'error de dir, tinc una llista, els he de posar tots en l'equip de govern. Potser caldria que d'alguna vegada diguéssim, no fa falta que els 15 estiguin al govern. Són regidors perquè han estat càrrecs electes, però no fa falta que els 15 tinguin i ostentin funcions de govern, i menys quan no tenen assignacions, com és la senyora Cazorla, o una assignació estar per estar, com és el senyor Puigneró en aquest cas, no? Perquè se li hagi donat aquesta responsabilitat per tenir un cert contingut en una cartera i mantenir-se en el govern. Error, perquè també jo crec que el país li demanarà molt més, jo crec que ha d'estar més en aquest moment per funcions a nivell general, però bé, si la màxima representació, que és l'alcaldia, doncs també està a mitja jornada aquí perquè l'altra mitja se la passa a la Diputació, doncs clar, així se'ns van les coses. I després amb tot això, molt breument, recordar que el senyor Romero també va estar a mobilitat i no és un record agradable, al contrari, mobilitat no va reeixir mentre ell va ser responsable de la cartera de mobilitat. Un altre error del cartipàs per nosaltres és separar territori de sostenibilitat. És un dels greus errors que entenem que es cometen en aquesta redistribució de les tasques. I la darrera cosa que nosaltres amaguem de tota aquesta moguda del cartipàs és en el moment de la confecció de les candidatures i de les llistes. Molt possiblement, per no fer pujar aquest 16è regidor en el govern, hi ha hagut, no en el govern, o com a regidor, per acte de regidor, s'han hagut de fer tots aquests moviments. Per tant, potser que ens ho fem mirar i que quan configurem les llistes pensem què és el que pot passar el dia de demà, perquè diguéssim que persones que marxen ens pot passar ja a totes les candidatures. Gràcies.
Roser, aquesta mitjana. És que jo amb la mirada tant en tant demano el breu menú, dic, perquè l'audiència potser es pensa que estic dormint, però no, que ho demano.
Jo sí que seré més breu, perquè no tinc elements en aquests moments de judici per jutjar què pot significar aquest canvi de govern. Jo, en tot cas, felicitar el Jordi Puigneró i felicitar a tots els altres. Jo crec que això, doncs, per ell pot significar un repte i pot significar, doncs, un aprenentatge també al mateix temps. El que sí que a mi m'ha cridat l'atenció és que ell ha comentat que això no significava un increment de la despesa, i si jo no ho tinc mal entès, sí que representa un increment en la despesa del cartipàs, i per tant penso que això s'hauria de lamentar. L'altra qüestió és, jo també estic d'acord amb el Pere, que territori i sostenibilitat jo crec que van junts, i de fet això ho comprovem moltes vegades a la comissió informativa, que parles d'una cosa i dius, no, això no toca, toca l'altra, i sembla que no saps ben bé on estàs. I per lo de més, doncs, bé, jo no sé si relacions institucionals amb un municipi com el nostre representa que ha de tenir algú que ho exerceixi, i no ho pot fer la pròpia alcaldessa. No seria capaç de discutir-ho.
Ja existia la cartera, eh?
Efectivament.
Ja la tenia un regidor.
Ja la tenia un regidor. Per tant,
no ens inventem res.
Per tant, no, jo no dic que ens inventem res, dic simplement pues, si realment és necessari o no és necessari. Qualsevol cas, jo em reservo, diríem, esperar a veure què fa cadascun d'ells per jutjar-ho més endavant.
La CUP, Ignasi Bea.
Bé, jo sobre el cartipàs, més que les conseqüències d'ara, una crítica general que hem fet sempre, penso que era un moment ara en què una persona marxava, doncs, per exemple, no calia aquesta tinència d'alcaldia tornar-la a distribuir, sinó que es podia eliminar tranquil·lament. Mai he entès massa això del regidor sense cartera. De fet, la senyora Cazorla, és hora encara que li sentim la veu al ple de Sant Cugat. Jo no li sentim mai la veu al ple de Sant Cugat. I també poso en dubte la compatibilitat, que no passa res, però és una mica entrar en aquesta dinàmica que tenim en aquest país, i en el del costat i en el de més enllà, de duplicitat i triples càrrecs, no? Aquí fas una cosa, aquí fas l'altra, i jo penso que si una persona és director general, que espero que ho faci el millor possible, evidentment com qualsevol conseller del meu país, i més perquè d'aquí a poc farem una consulta i haurem de ser ferms, doncs penso que si es dediquen a director general no haurien de fer altres funcions, i per això la crítica no és d'ara mateix. Jo no espero que les persones que han nomenat, cadascuna desenvolupi les seves funcions al màxim de bé, però ja dic, no acabo d'entendre això del regidor sense cartera.
No, a veure, en primer agrair en aquest cas les felicitacions. Pel que fa, doncs, al cartipàs, crec que el que hi ha hagut ha sigut una pura distribució de les carteres, no ens hem inventat res de nou, senzillament ha sigut un canvi de cromos. El que jo portava ara ho porten altres regidors, i jo he assumit una petita responsabilitat d'una cartera que és petita, en aquest cas d'un dels regidors.
Però què fa exactament la regidoria de relacions institucionals? Ho dic perquè ho entengui la gent, eh?
La cartera, doncs, per una banda, doncs, representa en aquest cas la institució quan els actes, quan en aquest cas l'alcaldessa no pot ser una de les tasques, per tant hi ha una tasca de representació. És una cartera que no té gestió pura i dura, com sí que tenen d'altres, però té una tasca de representació. També tot el tema de...
Això ja ho fa la senyora Cazorla, no? Com a delegada especial també té aquesta tasca de...
Ja no té cartera.
Ho posen al cartipàs, també.
No, no té cartera.
Representar l'alcaldessa...
Hi ha una cosa que està clara, que és que, clar, vam treure 15 regidors.
Llavors, sí, però tots han d'estar en el govern, senyor Puigneró.
No, escolti, però la senyora Cazorla no té cartera, llavors jo no entenc. Si dieu que, de fet, no incrementa el cost, vostè té una fe...
Perdoni, sí. Ni tant s'incrementa el cost. No. No és el mateix estar...
Vostè sap... Puc acabar?
Sí.
Miri, jo no vull entrar en el tema de sous perquè, ja li dic, o sigui, vostè és regidor de l'Ajuntament i treballa en té una feina, sí o no?
Sí.
Bueno, doncs, escolti, i fa tasques d'oposició, i també li pregunta, bueno, què fa vostè, no?, a l'Ajuntament. Doncs és una mica...
Nosaltres som transparents i podem donar comptes de tot.
El que dic és, el que diu el senyor Bruno Salvador, també li podríem preguntar, no?, que ell té una feina de regidor, se li paga per ser regidor, i també té una feina fora de l'Ajuntament, no?, i també li podríem preguntar, no?, dic, escolti, doncs, per dir-li, en el meu cas, vull dir, el meu sou serà el mateix que el seu, vull dir, ja li dic així de clar, jo cobraré dietes per anar al ple, i per fer representar l'Ajuntament quan en calgui en aquelles reunions que consideri l'alcaldessa. Aquestes seran les meves funcions, i és el que entenc és la regidoria de relacions
socials. Vostè creu que fa falta 15 regidors a l'equip de govern?
Però si el sou és el mateix... en aquest cas, doncs...
No és el mateix, la senyora Cazorla no cobra el mateix que un regidor que no sigui portaveu. La senyora Cazorla, i suposo que vostè també, cobrarà a raó de com a portaveu. No cobrarà com a regidor sense tasques de govern.
Sí, ja ho veurem. No ha aclarit
el que cobrarà, senyor.
No, és que no.
Hi ha canvis de feina.
No me n'he preocupat, la veritat. No me n'he preocupat perquè sí que tinc clar que no cobraré un sou de l'Ajuntament. Cobraré unes dietes, en aquest cas, per algunes tasques que faré.
El mateix que nosaltres.
Doncs exactament el mateix que vostè.
Però home, que s'hauria de portar veu.
Tit popular.
Això no ho sé. Això ja ho averiguarem. I per tant, jo li demano que no faci afirmacions si no ho sap segur. Puc agafar una
altra cosa? Sí, si us plau. Però molt breument.
No, és igual, mira, escolti, ja.
No, digui. No. Doncs Partit Popular.
No, a ver, reiterar en lo que ya he indicado antes, ¿no? Y que ha insistido también el concejal socialista sobre el tema de la figura del concejal sin cartera. Es decir, hoy en día, pues, la ciudadanía, si conoce realmente cómo se estructura el gobierno municipal, puede plantearse, pues, serias dudas sobre la eficiencia, ¿no? Y una bandera que se hace también desde el equipo de gobierno, que es la racionalización del gasto, pues bueno, empecemos también el tema por la propia estructura de gobierno, ¿no? Y luego también el tema de distintos. ¿Qué pasa si Convergencia Unida hubiera sacado 18, 20 concejales, tendríamos un gobierno de 20 concejales? Bueno, esto sería como el gobierno de la nación, entonces, una cosa impresionante, ¿no? Yo invito al equipo de gobierno a reflexionar sobre el tema. Estos cambios se han llevado a cabo de manera rápida, es cierto, pero sí que con tranquilidad y en las próximas días o semanas invito a la señora alcaldesa a reflexionar sobre el tema y hacer los cambios de Cartipas que considere oportunos en la línea que acabo de indicar.
¿Iniciativa?
No, jo no tinc...
Ah, no, ho dic perquè té un altre torn, si vol, ho dic perquè més o menys equilibro els torns. Vol fer alguna cosa?
Jo crec que no, sincerament jo m'espero veure què passa i bé, jo tampoc he sentit les explicacions de la Mercè Conesa per dir per què ha fet aquests canvis i per què ha posat aquest aquí i aquest no. No ho sé, potser quan m'ho expliquin doncs seré capaç de fer una crítica més amb substància en aquests moments. Doncs bé, el que espero és que tots ho facin el millor possible. Em sembla que és un govern superdimensionat, però això ho hem dit des del començament, no per ara, per tant no deriva d'aquests canvis actuals i per tant jo no tinc res més a afegir de moment.
Em reitero, no, és que no he parlat molt abans. Em reitero tot el que he dit abans, per tant no tinc res a afegir.
Senyor Puigdemont, que volia fer alguna cosa i no, abans, sembla tancarem.
La senyora Rosa Casamitjana ha comentat el tema de que hi havia un augment de Cartipàs pel que fa, em sembla que és un 1%, si no estic equivocat, un 1% respecte a...
1,8, em sembla. Més o menys.
Em sembla que tant no, però bueno.
Abans no n'hi havia, no? Abans no hi havia augment i ara n'hi ha algú, no?
No, hi ha un augment sobre el que hi havia fins ara.
No hi havia, abans no hi havia. Abans, quan ho has dit la primera vegada, no hi havia augment i ara...
No ho he dit així exactament, he dit que pràcticament no hi havia augment. Entenc que un 1% és una cosa...
1,58% va dir ahir en roda de premsa l'alcaldessa.
Abans d'això no...
Bueno, escolti, si vostè considera que un 1,58% és un augment d'això...
No, només dic que ara es tracta de conèixer un augment i fa un moment de que no hi ha augment. Ja està.
És que per mi un 1,58% i 0, doncs escolti, què vol que li digui? És que...
Sí, 1,58 i 0 és el mateix.
Home, la gent que té congelada el sou, segur que li agradaria que els hi posés.
Segons el nou director general, un 1,58 i 0 és el mateix.
No, escolti, si vostè vol fer demagògia i dir que això és una... Clar, vostè diu que hi ha un augment i no explica quin augment hi ha.
Llavors, jo només he dit que hi havia, un petit augment que significava, quan tu havies dit que no hi d'inicis molt ni sis poc, no ho jutjo, però no diguem que no hi ha un augment.
No, quan m'has dit que fèiem demagògia, no admeto que em diguin demagògia, perquè l'únic que he dit és constatar el que ha passat. A la primera intervenció he dit que no hi havia augment i a la segona he dit que hi havia uns...
És que ara repassaré les persones paraules, perquè no sé si he dit exactament això o he dit que pràcticament no hi havia augment.
Però això en tot cas no és fer demagògia. Pot ser un error, però no és fer demagògia. No fem servir paraules sense el seu sentit, sisplau.
Soler, o ha d'acabar?
No, el que vull dir és que tampoc no aquí quan es parla que hi ha un augment doncs que s'especifiqui exactament de què estem parlant perquè dir que hi ha un augment i no dir la xifra exacta doncs també pot portar confusió a l'audiència. Hi ha un augment d'un 1,58% respecte a l'anterior Cartipàs. Aquesta és la realitat.
Pere Soler?
Sí, jo només volia posar un altre element sobre la taula que jo crec que hi ha aquí algunes coses s'està comentant entre la federació perquè crec que és una manca de confiança. Recordem que aquest regidor, en tot cas, que si hagués deixat de ser regidor el senyor Puigdemont, era d'Unió, tocava quota Unió, i per tant hi havia una sobredimensió de regidors d'Unió en l'equip de govern. Jo crec que alguna cosa està passant, perquè Unió, jo no l'he sentit a dir, no l'he sentit parlar, però jo crec que aquí passa alguna cosa, hi ha algun rerefons que, bueno,
Cristina Paraire hi era, i a la roda de premsa.
Sí.
Callada, però... presencialment callada.
Bueno, però vull dir, l'opinió de Unió quan li estan negant aquest regidor que li pertocava per corrament de llistes, jo ho deixo sobre la taula.
Algun comentari?
Jo ja ni ho poso damunt de la taula.
No, és que ara... És que no hi ha una incompatibilitat de càrrec, en aquest sentit.
Vostè, o sigui,
un pot ser un càrrec electe, i si director general no té... No, té...
no, si no ho diem, o sigui, per això. Diu... Però estic d'acord amb el que deia l'Ignasi. Jo crec que la sobrecàrrega de càrrecs amb una mateixa persona no és bo. Ni pel país, ni per les tasques, ni les funcions que ha de dur a terme aquesta persona.
Partit Popular.
Además, entremos también en la figura de lo que representa un regidor de relaciones institucionales. ¿Qué hace el señor Carol? El señor Carol, por ejemplo, cuando hay una fiesta en una asociación de vecinos, una paella, un domingo o un viernes por la tarde, pues como la señora alcaldesa tiene muchas actividades a realizar, acude él. Entonces yo me pregunto, ¿el director general va a acudir, ojalá, digo yo, a la paella de la asociación de vecinos del barrio, no sé qué, a representar? Porque claro, tiene que acudir en representación del cargo que ocupa y por el cual está cobrando. Lo digo de difícil compatibilidad. Sinceramente, el cargo que ha sido nombrado, porque se sabe que la vida asociativa en San Cugat es muy rica y hay actos continuamente. El señor Carol está continuamente en actos los fines de semana y entre semana. Yo me pregunto cómo el señor director general va a acudir a las paellas y demás actos de las asociaciones de San Cugat en representación del gobierno. Yo creo que hay que hacer una reflexión, señor Puigneró.
No, és amb una contradicció de càrrecs protocolaris. Perquè un director general és més que un regidor de govern, representativament davant de la ciutadania i amb un cas de protocol. Clar, és que aquí pot ser interessant veure amb un...
Preguntarem a la senyora Mireia Forn.
Que estigui per sobre d'un tinent d'alcalde protocolàriament.
Aquí ja desconeixis si això és així o no. En tot cas, escolti, jo continuo sent regidor, i és com vostè, també li podria dir, vostè va els caps de setmana a fer actes...
Sí, senyor.
Pues està, pues,
pregunte escolti, les accions.
Pues també ho faré jo.
Es que passa que jo tengo un trabajo privado y no tengo dos cargos públicos. Esa es la diferencia, yo creo.
Jo tindré una feina que es detencionarà entre setmana i tindré, doncs, podré fer tasques, diguéssim, de representació en aquest cas, doncs, quan l'alcaldessa ho consideri. Vaja, és que no veig quin és el problema. Vostè diu, i veu el problema, també li podria dir això a vostè. Vostè que té una feina, no?
Estem parlant d'acumulació de càrrecs públics, Estem parlant d'acumulació de càrrecs públics, no feines. Sí. No té res a veure, vaja.
És un càrrec electe, entenc.
Sí, però són acumulació de càrrecs
públics. En esto tengo que dar la razón a la CUP sin que sirva de precedent.
I l'altre és de designació política.
Escolta, això ha estat així sempre així, vull dir, i la llei és així.
El nostre partit, quan va governar, va fer dimitir a les persones que ostentaven un càrrec electe com a director general per exercir la seva tasca. Li dic així, llavors.
Bueno, això diria que ha quedat prou clar el posicionament.
Podríem buscar molts exemples que no han estat així en el seu cas.
Escolti'm, la CUP vol que Vall d'Oreig decideixi en una consulta si ha de continuar sent una AMD, dissoldre's o bé ser un municipi independent. La formació reclamarà al proper ple municipal l'obertura d'un procés de debat i participació a Vall d'Oreig que culmini, volia dir, amb la celebració d'una consulta per decidir l'estatus d'aquesta zona. En tot cas, que comenci la CUP fent una petita presentació, introducció d'aquesta proposta, i m'agradaria que els representants dels partits es mullin una mica i diguin què faran en el ple.
Bé, nosaltres, de fet, és una cosa que duiem al programa electoral, que s'havia de fer una consulta a Vall d'Oreig. És un tema que cíclicament va sortint amb més força, i darrerament hi ha hagut un seguit de factors que l'han tornat a posar a la primera plana, no? Des d'aquell informe que va fer l'interventor en el pressupost, diem que era inviable l'AMD, des de la reforma de governs locals que vol eliminar part d'aquelles AMDs i a la qual el ple municipal es va posicionar en contra, tothom menys el Partit Popular. Tot d'acord és que han tornat a treure el tema de les AMDs, i a ningú se li escapa que Vall d'Oreig és una AMD peculiar, 8.200 habitants, més que el 75% dels municipis del país. Per tant, el que pensem, com que hi ha gent que diu que hi ha d'haver independència, com hi ha gent que diu que l'AMD no és inoperatiu o és inviable econòmicament, doncs que el debat es posi sobre la taula, que es posi amb tots els elements tècnics, polítics, i que decideixi la ciutadania, perquè pensem que és la millor manera de resoldre un conflicte. Me n'he deixat un que és el continu acusació de greuges, no? Al llarg de la història vaig estar fent un recull de premsa sobre la qüestió, i clar, inclús quan manava el mateix partit a Sant Cugat i el mateix partit a Vall d'Oreig, hi havia trifulques a les bones, no? Que si uns incompleixen, que si els altres envaeixen competències. Per tant, creiem que els conflictes els hi ha de posar solució, i la millor solució és amb el debat, amb tots els elements sobre la taula i amb el dret a decidir.
No, bé, nosaltres creiem en el dret de decidir, però per poder exercir de decidir s'ha de presentar un partit a les eleccions portant aquesta proposta en el... No dic per ells, estic parlant ara en nom de Convergència Unió, i se'ns ha demanat la nostra postura de Convergència Unió. Per tant, entenc que perquè Valldoreix doncs, pugui exercir el dret de decidir, que és qui l'ha d'exercir, i per tant pugui fer una consulta, els partits que ens presentem a Valldoreix crec que han de sortir o han de portar en el seu programa per Valldoreix aquesta proposta i que surti votada majoritàriament pels ciutadans de Valldoreix i que per tant es pugui exercir. Nosaltres, diguéssim, a les darreres eleccions no ho vam fer-ho, no la portàvem al nostre programa natural, potser la portarem a la propera, però en tot cas en aquests moments no ho hem portat.
Partit Popular.
Bien, nosotros estamos en principio en contra de esta propuesta, la consideramos incluso un cierto modo esperpéntica, pero muy razonable, y diré por qué. Es muy razonable porque con la deriva que llevamos, y esto tiene que ver con el tema del fondo del debate que estamos viendo en Cataluña en los últimos tiempos, ¿no? El tema del derecho a decidir, ¿no? Claro, es decir, si hablamos de derecho a decidir, de este invento que los medios de comunicación tan machaconamente han movido y que ha calado en parte de la sociedad civil, hay que reconocerlo, ha calado, es porque se piensa que una persona o una comunidad llega un día y considera que se puede separar del territorio al que pertenece. Hoy es, hace un poco, Cataluña, ahora es Valldoreix como posibilidad, pero mañana puede ser Las Planas, porque un vecino de Las Planas puede decir, oye, ¿por qué Las Planas sí, Las Planas no y Valldoreix sí? Y hay que reconocerle parte de razón, ¿no? Y nosotros pensamos que no es acorde al bien común, la disgregación, la separación, pensamos que duplica funciones en todos sentidos, es un gasto, es contrario a en definitiva al bien común. Y sí que quiero hacer mención al, como Ignasi Bea ha citado, este informe del interventor, que a nivel económico, eso sí, veía inviable la existencia de Medellín. Yo creo que es un tema a reflexionar. Nosotros no nos hemos posicionado porque es un tema que tiene muchos componentes, pero sí que ha de estudiarse más a fondo y ver que la ciudadanía está pagando por unos servicios que en muchos casos, en Valldoreix, por ejemplo, recogida de basuras y otros tipos de servicios, no son del todo eficientes, y hay que preguntarse si realmente estamos dando a los ciudadanos una prestación de servicios acorde al nivel de exigencia que se merecen.
PSC.
Sí, abans de tot, jo li recomanaria al senyor Bruno que es llegís les breus històries que fa el senyor Cortés, el Juanjo Cortés de Valldoreix, sobre la història de Valldoreix, perquè li donaria alguns trets, o que li preguntés la mateixa de Roser Casamitjana, els orígens de Valldoreix i el temps que fa que el debat de Valldoreix està sobre la taula. Jo crec que comet un error al dir que primer Catalunya era Valldoreix, no? Podríem dir-ho al revés per alguna vegada, primer Valldoreix i després Valldoreix ha sigut arrossegat a Catalunya, perquè el debat de Valldoreix fa anys i panys que es parla sobre la idoneïtat.
I el de Catalunya, de... no?
No tant. Sobre la independència de Catalunya, no tant.
Senyor, me sorprende.
No.
Me sorprende. Escolti'm. Solo ver la cara del senyor Ignasi Bea...
O diguin que ha tingut...
O
diguin que ha tingut diferent intensitat de debat. I ho pot dir entre els valldoreixencs, jo. Jo no... Miri, nosaltres amb coherència amb el nostre partit, una altra cosa no, però amb coherència amb el nostre partit, estem pel dret a decidir. I per tant, diem el mateix que diem a nivell de Catalunya. Catalunya serà el que vulgui ser, Valldoreix serà el que vulgui ser.
Però vostès estan a favor que s'organitzi una consulta, sí o no?
Nosaltres no ens importaria en aquests moments. Nosaltres tenim militància de Valldoreix i, per tant, persones doncs, que estan a favor de poder absorbir un estatus, un municipi propi. I a mi no em suposa cap tipus de trauma en aquest sentit. Legalment no es pot per un seguit de raons, però jo crec que la llei es pot canviar.
No m'ha acabat de quedar clar si volen una consulta, sí o no.
Escolti'm, miri, jo li soc sincerament.
Catalunya, que tampoc era clar.
No, li soc sincerament. En aquests moments, No he llegit, sabia que existia la moció de CUP, no me l'he llegit, no l'he pogut analitzar, però una consulta per saber si Valldoreix vol ser independent o no, sí, ja li dic, no hi ha cap problema, s'ha de veure com es fa i amb quines condicions i tot això, en aquest sentit.
Breument.
Però sí, no, però possiblement, i ho ha dit l'Ignasi abans, possiblement les derives i les picabaralles entre Valldoreix i Sant Cugat fa... històricament fa anys que estan durant, inclús del mateix partit, però precisament ara hi ha un virreinat, el virreinat del senyor Puig, que va dictat del que diu el govern de Sant Cugat, que jo no sé si també és bo. I per tant, a part d'això, hi ha un altre debat sobre la taula, la idoneïtat de que Valldoreix ha de canviar, d'una manera o d'una altra, o la idoneïtat de continuar com a MD. Jo crec que el debat és tot això i és força interessant i n'hem de parlar.
Rosa Casamitjana, d'Iniciativa, i Valldoreixenca, si no m'equivoco.
Sí.
Perquè això també...
Sí, des de que visc a Sant Cugat, visc a Valldoreix. Bé, jo crec que, certament, vull dir, la Valldoreix és una MD, però una MD peculiar. Jo reconec, doncs, que em sembla bé que la CUP porti això, perquè ho portava al seu programa electoral, i, per tant, doncs, és un compliment del programa, cosa que no sempre succeeix. També és curiós perquè, diríem, la CUP com a organització, doncs jo crec que té poca presència en aquests moments a Valldoreix. Jo formo part d'una associació de veïns en la qual la CUP no hi participa i en la qual doncs es discuteixen aquests problemes i d'altres. A mi em sembla bé que es posi damunt de la taula. I si tu em preguntessis, doncs estàs a favor d'un referèndum, que és el que em preguntaràs, doncs jo et diria que sí. Ara bé, jo pregunto, es fa una comissió i aquesta comissió estudia la viabilitat de Valldoreix, per dir-ho així, la viabilitat econòmica, la viabilitat social, la viabilitat política. S'ha de discutir si això doncs significa un major servei als ciutadans, etcètera, etcètera. Jo em pregunto, què passaria si d'aquesta comissió la conclusió taxativa fos que Valldoreix és inviable com a municipi independent? Per què? Perquè la llei no ho permet, perquè econòmicament no és factible, perquè el que vulgueu. Caldria fer aleshores també una consulta, és a dir, s'ha de preguntar a la gent si vol fer una cosa que des del punt de vista tècnic, legal, etc., és inviable. Això és el que el meu dubte radica amb això, no amb la bondat o no de fer un referèndum, enteneu? I només voldria dir una cosa que sí que em sembla que és interessant de fer notar. És veritat que sempre hi ha hagut, diríem, picabaralles. Jo voldria recordar que pràcticament pel tema, diríem, del pressupost o de la transferència de diners, sempre o durant molts anys se va haver de recórrer als tribunals, i això ho recordareu tots, i la primera vegada diríem que es va signar un conveni fantàstic amb el beneplàcit d'ambdues situacions va ser el 2005, quan hi havia un tripartit d'esquerres a Valldoreix i un govern de Convergència i Unió a Sant Cugat, només per recordar-ho. Vull dir que no necessàriament el fet de ser tots del mateix color facilita la feina, ni molt menys, i crec que aquest és l'exemple de que no sempre és així.
Alguna paraula més?
Sí, per múltiples sí? Al·lusions.
Breument, si us plau, que així vull tractar un altre tema al final, si pot ser. Sí, tant.
No, en primer lloc, sobre això de que no tenim presència a Valldoreix, home, hi ha gent que ha estat anant a l'associació de veïns i últimament no hi van. No, una cosa. I llavors,
jo hi vaig a totes les reunions.
Ja, gent que, ja ho sé, però hi ha gent que des de fa una cosa. Hi ha hagut gent, sí, no diré els noms aquí, però que hi han anat. No, que hi han anat.
Vale.
Ara no hi van.
Deixem-ho així.
No.
Deixem-ho així. No discutirem ara tu i jo si hi ha gent de la CUP o no, a les reunions de les associacions de veïns.
No dic a les reunions de veïns. Per exemple, a la Festa Major de Valldoreix, si tu anaves a l'acte que es feia públic de l'associació de veïns, hi havia bastantes persones de la CUP col·laborant amb allò. Sí o no?
Vale, o no? Però no són les organitzadores.
No.
És igual, deixem-ho així, Ignasi. No, és igual. En qualsevol cas, jo accepto que ho portàveu al programa i per tant em sembla bé, no hi ha cap discussió.
No passa res, no ens enfadarem per això. En el cas de Convergència, bé, em sembla que és una excusa potser ben trobada, però que no estiguin d'acord és totalment legítim, però que diguin que el dret a decidir es té quan algú es presenta amb el dret a decidir, doncs això és senzillament mentida. Això era clar. O sigui, que no cal que posin excuses, diguin que no estan d'acord i que com que ells manen i tenen una majoria que la gent li ha donat, doncs votaran en contra. Sobre el tema que el Partit Popular em diu d'esperpèntic, segurament no deu voler saber què vol dir la paraula esperpèntic. En tot cas, nosaltres no estem anant a crear cap problema ni res, senzillament estem intentant posar eines per resoldre el que al nostre entendre és un conflicte. Hi ha un conflicte d'interessos i volem solucionar-ho. I evidentment el dret a decidir existeix i és la gent que ha de decidir. Si no és la gent que ha de decidir per ella, qui ha de decidir per ella? Les lleis fetes en períodes de xantatges, que clar, em sembla per pixar i no treure gota el que ha dit el senyor del PP. I bé, no m'allargo perquè aquí ens acabem discutint tots.
Fem una ronda més i tancarem.
Sí, no, escolta, a veure, nosaltres ja diem que estan a favor del dret, sí, com a concepte, però vosaltres portàveu en el programa electoral fer una consulta, no, no, la CUP ho portava fer una consulta en el programa electoral, nosaltres no ho portàvem en, aquesta, en aquest mandat, eh? I la representació que va sortir a Vall d'Oreig, tant a nivell de presidència com a nivell de, a nivell del que és la Junta de Veïns, de l'MD, doncs escolta, la CUP no va treure cap representació, no sé si us presentava, em sembla que sí que us vau presentar a les eleccions a Vall d'Oreig, i hi ha doncs unes majories en aquests moments a Vall d'Oreig. Jo el que dic és, per poder fer una consulta a Vall d'Oreig, cal que hi hagi a Vall d'Oreig una majoria representada en la Junta de Veïns i també a nivell de la presidència que vulgui tirar endavant aquesta consulta. Per tant, nosaltres en aquests moments, no, en el passat mandat, no vam incloure aquest tema al programa electoral i, per tant, creuríem, a diferència que sí ho hem fet a Catalunya. A Catalunya nosaltres, el nostre partit, portem fer una consulta, i per tant vam ser escollits, i hi ha un Parlament en aquests moments que representa una majoria de ciutadans que volen fer una consulta, i per tant la consulta s'ha de tirar endavant. No és el cas de Vall d'Oreig. No dic que no s'hagi de fer la consulta. Dic que en aquest mandat, ara per ara, almenys Convergència i Unió no ha fet una proposta i no s'ha presentat amb la consulta, que no vol dir que no ho fem de cara al proper mandat.
Partit Popular.
Yo quiero reiterar, vamos a ver, es que el problema es de fondo, el derecho a decidir no existe. Es que no existe. No, es que no existe, o sea, no por repetir mil veces una cosa, llevamos aquí casi, ya diré que años...
¿Quieres decir si existe o no?
No, el derecho a decir no existe.
Le pregunto, ¿y quieres decir si existe o no?
Por favor, respete mi turno de intervención, no, luego le dará el suyo. Le digo que ninguna constitución del mundo, ningún tratado internacional del mundo, el mundo del derecho, el mundo de... Realiza el País de las Maravillas, el mundo de Yupe, quizás sí, pero en el mundo del derecho no existe. Existe el derecho a la autodeterminación, que todo el mundo sabe, y por eso quizás no se utiliza el término derecho a la autodeterminación y se utiliza el término del derecho a decidir. El término derecho a la autodeterminación, Naciones Unidas lo reconoce para casos muy específicos que todo el mundo sabe y que no son aplicables aquí. Y por ejemplo, si mañana Alsacia...
Pero sobre Vall d'Oreig, señor...
No, claro,
sí, sí,
es
sí,
que...
Pero...
No, es que...
Usted que está barajando las cosas.
No, perdona, se está hablando... Se está hablando del derecho a decidir de los ciudadanos de Vall d'Oreig. Yo digo... No. El señor Puigneró dice, hay derecho a decidir cuando un partido se presenta con el programa de derecho a decidir. Pero ¿esto qué es, señor Puigneró?
Hombre, pues,
usted no puede enredar a la ciudadanía de esta manera. Barcelona no se puede separar de Cataluña por un derecho a decidir.
No,
pido no engañar a la ciudadanía con argumentos que no existen. Una cosa es
una segregación. Que no existen, ¿eh? Esta es buena.
Lo que no se puede es. Otra cosa sería la segregación. La segregación, cuando se habla de separación, comporta una soberanía, no una autonomía. Es que estamos en lo de siempre. Tenemos que utilizar los términos jurídicos apropiados. Si se cree que era un nuevo municipio, la ley prevé los cauces legales para hacerlo, pero esto del derecho a decidir, por supuesto, no es de aplicación. Eso es lo único que quería decir.
PSC.
El PP, bueno, fa mesos que està amb el mateix discurs i no, això se'ls ha de reconèixer que són coherents, sempre diuen el mateix i es queden tan amples. De totes maneres, ja que parlem de programes, nosaltres no portàvem explícitament el programa, però sí que portàvem encetar una reflexió sobre l'MD de Vall d'Oreig. Per tant, ja que parlem de programes, nosaltres teníem també escrit en el programa la reflexió sobre el Lloreig. Jo crec que la Roser ha tret un debat molt, molt interessant, no? Que és la creació d'una comissió d'estudi en què podria veure la seva viabilitat administrativa, econòmica o tècnicament, i que podia donar uns arguments contraris o favorables a la segregació de Vall d'Oreig a Sant Cugat, no? Però aquí hi ha una altra cosa que mana el cor, mana la identitat. Llavors, estem en aquest debat que jo crec que és positiu i per això s'ha d'encetar aquesta reflexió, no? La contradicció, diguéssim, establerta política, com el mapa polític, o la contradicció del cor, de dir, el sentiment de que nosaltres volem tenir el nostre municipi i tirar endavant. Per tant, no estic dient que sigui favorable o contrari. I el senyor Puigneró, doncs, ja acaba em sembla, d'anunciar el vot contrari a la moció de la CUP, sota l'excusa de que no l'han presentat ells. Vull dir, a vegades és aquestes coses de que si no ho presento jo...
No diguis coses que no he dit, sisplau.
Bueno, jo li auguro
auguro,
ja entrem a
jo li, jo li auguro per les seves paraules, jo trec la conclusió.
No deixen parlar, eh?
Ara. Jo li trec la conclusió que pel que he dit, doncs ja tenen l'argument per votar contràriament.
Iniciativa.
Bé, jo continuo dient, doncs, que em sembla, o sigui, em sembla que la discussió és òbvia, em sembla que la idea de intentem posar tots els elements damunt de la taula per aclarir un conflicte que existeix, que això és obvi, doncs hi estem a favor. Nosaltres doncs, hem passat la moció, que jo sí que me l'he llegit, l'hem passat a l'associació de veïns, que en aquests moments més o menys estem treballant i tenim representació a la Junta de Veïns, i el que no dic doncs, és que no hi puguem afegir alguna esmena o alguna aportació, que crec, bueno, que no sé, que veurem la CUP si l'accepta o no i si podem considerar que és positiva.
Sí, no m'ha acabat, senyora. L'han deixat acabar?
No ho sé, perquè ara ja m'he perdut. Josep, deixem-ho així.
Telegràficament, si us plau.
No, que jo amb el que m'he fet és que, si no sé si hi ha hagut un malentès, però a mi m'ha semblat com intentant desacreditar la moció pel fet de la no implantació de la CUP. Nosaltres no entenc què pinta aquest argument aquí, la veritat, eh? Si no és per desacreditar l'altre lleixó, no entenc què pinta aquest argument.
Quin argument? Perdona?
El de que no tenim implantació de la CUP, que després en parlarem tranquil·lament, però...
Jo, no, a mi sembla que em deixa més un petit dubte sobre la moció.
No era un argument, perdona, no era un argument, era simplement una constatació, de la mateixa manera que dic, sí, que nosaltres l'hem constatació... presentat perquè la gent la pugui treballar. Ja està, simplement.
Bueno, no estic d'acord.
A mi només se'm va deixar un dubte sobre l'exercici d'aquesta consulta i del dret a decidir a través de la consulta si primer ho hauria d'aprovar Vall d'Oreig. O sigui, per tant, que es plantegi primer la moció a Sant Cugat, també desencaixa una mica el que hauria de ser potser l'ordre dels factors, que hauria de ser, escolta, primer que decideixi Vall d'Oreig si vol tirar endavant la consulta, que és qui finalment haurà de prendre aquesta decisió.
Perquè haurien de votar tots els Vall d'Oreixencs, només.
Clar,
o tots els santcugatencs.
No, evidentment.
Els valldoreixencs, per tant.
I valldoreixenques.
Clar.
Ja se sap que quan dic valldoreixenques em refereixo a tothom. Ves la gramàtica. Escoltin, 10 segons per parlar del govern valencià, que tancarà la ràdio televisió valenciana després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, que aquest dimarts havia declarat nul l'expedient de regulació d'ocupació. L'executiu ha pres aquesta decisió en una reunió d'urgència celebrada aquest dimarts i en una roda de premsa que ha fet el president del País Valencià aquest matí, que va de dir que necessitem els diners per mantenir l'educació i la sanitat. Els demano 10 segons de rellotge. Vol començar vostè, senyor Bruno Salvador, a defensar la mesura? Pues sí, breument, sí. Li demano brevetat.
En primer lugar, felicitar al señor presidente de la Comunidad Valenciana, porque ha tomado una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil. Hay muchos puestos de trabajo que estaban en juego, pero bueno, es que no le ha quedado alternativa. Es decir, lo que no podía la Comunidad Valenciana es readmitir a más de 1.000 trabajadores para la televisión pública. Y bueno, es que no hay más cera que la que arde. Es decir, no hay dinero, hay unas prioridades que son educación, que son servicios básicos, y cuando las vacas son flacas, otros temas, como puede ser la televisión autonómica, pues se tenía que cerrar. ¿Nos gusta? Evidentemente que no. Pero es una decisión difícil y a veces los gobernantes, aunque sean medidas impopulares, tienen que tomar estas decisiones. Y por ello felicitar al señor presidente de la Comunidad Valenciana.
Convergència i Unió, molt breument, si us plau.
No tinc en aquests moments una opinió, però tinc una opinió sobre el fet de tancar una televisió, i per tant em sembla una televisió pública, i això em sembla un gravíssim error, i entenc que hi ha darrere unes motivacions polítiques, no són unes motivacions ni econòmiques ni tècniques. Per tant, com que és una decisió política, i per tant té en aquest sentit doncs, una voluntat de que és el valencià i que el que representa la cultura valenciana, etc., i el català, doncs no desapareguin del mapa del País Valencià, doncs crec que va molt alineat amb el que és l'estratègia del Partit Popular.
PSC.
Bé, lamentar, des del PSC volem lamentar aquesta presa de decisió. No és només impopulares del Partit Popular, sinó és injudicials, perquè els hi han fet tornar enrere. I a més a més, recordar que tot aquest monstru de Canal 9 l'havia creat el senyor Camps.
Iniciativa?
Bé, jo diria allò de que quan veus les barbes del vecino afeitar, saps? M'ha semblat una mica això, és a dir, em sembla que va una mica amb aquest nivell. I a més jo voldria recordar que efectivament hi ha unes prioritats, però cal recordar que la Comunitat Valenciana, conjuntament amb la catalana, és aportadora positiva a la resta de l'Estat, i doncs, mentre ells han de tancar el Canal 9, doncs, uns altres rebaixen impostos tranquil·lament i així anem fent.
La CUP, i tanquem.
Ràpidament, és la conseqüència d'un govern de corruptes al País Valencià, on el 20% de la gent està imputada, on han absolt presidents de manera vergonyant, un govern de genocides culturals amb la llengua catalana i, a més, una mostra de cinisme, anava a dir fastigós, però sí, fastigós, quan diuen que és per pagar l'educació i la sanitat. El PP, que són els garants del neoliberalisme. O sigui, em sembla vergonyós.
Marxem. Moltíssimes gràcies als 5. Fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia.